Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Parlem de la Kings League, així com de l'incendi que crema entre Castelló i Terol, agreujat pel vent i per la falta de pluja, i ens aturem aquí, a la falta de pluja, a la sequera. Fa 30 mesos, són 2 anys i mig, eh? 30 mesos que Catalunya gairebé no plou. I quan diem que gairebé no plou, volem dir que no plou com ha de ploure i on ha de ploure. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Aviam, anem a la pluja. Aviam, aquesta setmana veus pluja?
Molt poca.
Molt poca. Oh,
sí, avui algun ruixat a la cara nord del Pirineu, demà algun ruixat feble entre Girona, Barcelona, Camp de Tarragona, però en principi poqueta cosa.
Val. Per Setmana Santa?
Sí.
Es veu pluja?
Es veu una normalització de temperatures i augmenta una mica la probabilitat de pluja, però pluja segura... Allò que diguis, veiem els mapes, sí o sí que plourà, encara no.
Val. I el més important. Entrem al mes d'abril, maig, juny, i llavors entrem a l'estiu.
Sí.
En aquests pròxims 3 mesos, que són 3 mesos habitualment plujosos, alguns d'ells...
Abril, per exemple, i maig, sobretot,
bàsicament, sí. Què diuen els mapes, sobretot aquesta... Els europeus i els mapes americans.
Doncs mira, els europeus diuen que seran 3 mesos amb pluges normals, és a dir, habituals per l'època de l'any en què ens trobem. Això què implica? Si abril i maig acostumen a ser mesos plujosos i ha de ploure dins de la mitjana, doncs en principi hauria d'arribar la pluja.
Quantitats, bones notícies.
Sí, tant l'abril i el maig, quantitats, per exemple, d'entre 100 i 120 litres per metre quadrat a les capçaleres del riu, sobretot cap al Pirineu de Girona, per exemple, on és molt necessària aquesta pluja. A Barcelona, per exemple, entre 30 i 40 litres per metre quadrat en l'abril com al maig. Aquí ens guiem per aquestes mitjanes que diem. A Girona, entre 80 i 100 litres per metre quadrat entre abril i maig. Per tant, si arribessin realment aquestes pluges que ens marquen aquests mapes, doncs tindríem una mica, agafaríem una mica d'aire. I l'americà ens pinta un abril més aviat sec. Només seria normal entre Girona i Barcelona la resta dèficit de pluja, i maig i juny també serien normals. Per tant, en aquest cas coincideixen i sembla que plouria com cal.
I deies ara, la Setmana Santa es normalitzaran les temperatures.
Sí.
Quan diem de normalitzar les temperatures, el que vol dir és que hi haurà alguna cosa que les transformarà en anormals aquesta setmana,
sí.
I és que calcem-nos, perquè a partir de demà passat pugen clarament encara més les temperatures.
Sí, a partir de dimecres es disparen aquests termòmetres, pujaran entre 6 i 7 graus en alguns casos, això vol dir màximes que es mouren entre els 25 i els 30, i és que de fet ahir ja es va arribar als 28 de màxim en punts de les Terres de l'Ebre, per tant fàcilment dimecres, dijous o divendres tindrem aquests valors que fregaran els 30 graus. Avui i demà sí que recula una mica aquesta temperatura i l'ambient podríem dir que serà més suau i més normal per l'època, i tot plegat amb moltes estones de sol.
Aquests 30 mesos sense la pluja habitual i sobretot el vent provoquen que el risc d'incendis a Catalunya sigui avui extrem. Literalment, extrem. Els agents rurals han activat el Pla Alfa, nivell 2 a 30 comarques, una més que ahir. És el segon nivell més alt de prevenció d'incendis. Està actiu arreu, llevat del nord del país, on només està activat a l'Empordà. Això vol dir que les activitats al bosc que podrien provocar incendis quedin o molt limitades o directament prohibides. És el cas d'activitats esportives, treballs forestals i les activitats agrícoles. I també l'ús de barbacoes a l'aire lliure, a més de, per descomptat, encendre qualsevol foc per qualsevol altre motiu. De tot Catalunya, però, els rurals estan especialment preocupats pel sud, justament a la zona limítrofa amb el País Valencià. En concret, el risc d'incendi serà molt alt o extrem al llarg d'aquest dilluns a una 50ena de municipis repartits entre l'Alt i el Baix Camp, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, el Priorat, el Montsià i la Ribera d'Ebre. No massa lluny d'aquesta zona continua la preocupació pel foc que crema a l'interior del País Valencià i ja que ha calcinat 4.000 hectàrees. A hores d'ara les condicions meteorològiques han millorat, les flames encara no estan estabilitzades, però la contenció que fan els admirables equips d'emergències en una de les carreteres que creu els boscos sembla que ha funcionat la mar de bé durant la matinada. Ara, amb la sortida del sol, treballen en diversos punts crítics amb els mitjans aeris. Pel que fa als desallotjats, ahir al vespre van poder tornar el dels pobles de la frontera aragonesa. El gruix, però, que són 10 nuclis de la comarca valenciana de l'Alt Millars, continua sense tenir data per poder tornar a casa seva. Seguint aquesta evolució de l'incendi, des del centre del comandaments dels bombers al municipi de Barraques, al País Valencià, hi tenim l'enviada especial de RAC1, Sílvia Barbí. Sílvia.
Bon dia. Ara ja s'estan incorporant els mitjans aeris, 20 aparells que se sumen així a les tasques d'extinció. Durant la nit, l'evolució de l'incendi ha estat positiva, ha baixat el vent i ha pujat la humitat, i els bombers han pogut contindre el perímetre. Encara queda un matí de molta feina i fa vent de ponent, encara que bufa amb menys intensitat que ahir. Hi ha dos punts que continuen sent crítics i on se centraran els esforços este matí. José María Ángel és secretari d'Emergències del Govern Valencià.
Hay dos puntos muy complejos y complicados, dos puntos críticos, inaccesibles para los operativos terrestres, que van a hacer que a primera hora de la mañana, coordinados y sincronizados con los medios aéreos, hagan descargas muy precisas, muy concisas, para evitar el avance de las llamas.
A les 9 començarà una nova reunió de coordinació per definir l'estratègia d'un dia en què s'intentarà estabilitzar aquest incendi que des de dijous ha cremat 4.000 hectàrees. 1.500 veïns estan pendents de saber quan podran tornar a casa.
Com dèiem ara fa uns moments, el vent ahir a la tarda va complicar molt les tasques d'extinció d'aquest incendi. Com pinta, Mònica, quina previsió hi ha per aquesta zona?
Anirà fluixant. Ahir aquest vent va arribar fins als 50 km per hora en aquesta zona. Durant la nit encara ha bufat amb cops de 30, 40. És un vent que arriba reescalfat, un vent que arriba sec. Per tant, és un gran aliat d'aquests incendis i la idea és que avui, a mesura que avanci el dia, vagi afluixant. Per tant, això és una bona notícia. Ara mateix amb una temperatura d'uns 7-8 graus en aquesta zona i un 50% d'humitat.
No, ara ho deia la Mònica, no hi ha pluja a la vista per començar a pal·liar aquesta sequera. Es veu algun ruixat a curt termini, però no la quantitat que cal, ni sobretot a les zones on cal per sortir d'aquesta sequera extrema i que preocupa per com s'encararà l'estiu si continua d'aquesta manera. De fet, l'Agència Catalana de l'Aigua alerta que si les coses no canvien, les restriccions a les cases arribaran a l'agost. Ara per ara, els embassaments del sistema Ter Llobregat estan al 27%, és a dir, mínims històrics, i els pobles que se n'abasteixen estan en clar estat d'excepcionalitat. Això vol dir que el pròxim pas ja seria activar-ne l'emergència, que és el nivell màxim en la lluita contra la sequera, que és la mateixa situació que està vivint l'aqüífer del Fluvià i la Muga a l'Empordà. En cas que s'hagi de fer aquest pas, les mesures que més notarem per estalviar a l'aigua arribaran a mig estiu consistirien principalment en talls de subministrament o, bàsicament, en una reducció de la pressió de l'aigua. De fet, aquesta, la de la reducció de la pressió de l'aigua, podria ser la mesura més aplicada perquè és més eficient a l'hora de reduir la despesa d'aigua. Ho explicava ahir al Via Lliure de RAC1 el director de l'ACA, Samuel Reyes.
Els talls d'aigua potser no estalvien aigua, perquè el que fa moltes persones és omplir banyeres, omplir garrafes, i al final consumeixen el mateix, però concentrat en unes hores molt concretes. Això serveix pels municipis que tenen moltes fuites, perquè a l'hora de tancar la circulació de l'aigua, durant totes aquelles hores, no perden aigua. Per això vol dir municipis que tenen realment moltes pèrdues. En canvi, els municipis que tenen una xarxa molt eficient, això no els seria útil. Jo crec que amb la pressió seria el més adequat.
Aquesta nova fase de restriccions contempla també reduir el límit de consum d'aigua per habitant i dia en 30 litres passaria dels 230 litres actuals als 200, un canvi que afectaria principalment els sectors econòmics com poden ser restaurants, però també serveis públics com els hospitals. Lluny de les fases que aplica la Generalitat per lluitar contra la sequera, una altra mesura que fa 15 dies que està en marxa és el buidatge del pantà de Sau. L'objectiu és, per una banda, garantir que l'aigua és de qualitat i no està contaminada pels sediments dels fons de l'embassament quan la traspassin al pantà de Susqueda. Ara per ara, la previsió és que el transvassament continuï uns dies més. Samuel Reyes, repetim, el director de l'ACA, fins i tot obre la porta a deixar el pantà en el seu mínim històric, que seria un 5% de la seva capacitat.
Creiem que fins dimecres, dijous, segurament continuarem de la mateixa manera. El que sí que podria ser és que, en comptes de desembassar més ràpid del que entra, és que continuem desembassant el que entra. Uh-huh. Llavors l'embassament es mantingui doncs, a un 5%, un 6%, de manera contínua.
per poder fer marxa enrere en totes les restriccions, caldria que les capçaleres dels rius plogués en qüestió de 2 mesos i mig, la mitjana habitual del que cau tot un any a Barcelona, més de 500 litres per metre quadrat. Sigui com sigui, l'episodi actual no serà l'últim. El canvi climàtic farà que la falta d'aigua sigui un problema cada vegada més freqüent. De fet, ja no cal esperar per veure que les sequeres són cada vegada més recurrents. Ho explicava ahir Mariano Barrientos, paleoclimatòleg, al RAC1 de Pensar.
Hem trobat a la sèrie instrumental de la costa central catalana, a Barcelona, 24 episodis de sequera greu. D'aquestes 24 sequeres, 5 es donen durant el segle XX. I això ens fa pensar que el segle XX va ser força tranquil. En el segle XXI, que només en portem 20 anys, ja n'hem tingut 5 d'aquests episodis de sequera greu.
Les projeccions del canvi climàtic pel segle XXI s'estan precipitant i davant d'aquest escenari, que suposa, per exemple, la manca d'aigua, cal que la societat s'adapti i busqui solucions. Una d'elles és donar una nova vida a l'aigua. Ho explicava RAC1, Xavier Bernat, director d'Acció Climàtica d'Aigües de Barcelona.
L'aigua regenerada és una solució que, òbviament, doncs, s'està demostrant viable i avui en dia s'està utilitzant per fer front a la sequera, que és una crisi, però aquesta aigua regenerada creiem que l'hem d'incorporar estructuralment amb el que és la gestió del cicle integral de l'aigua per no arribar a tensionar els recursos hídrics naturals.
Podeu recuperar el programa sencer dedicat al Dia Mundial de l'Aigua a RAC1.cat. I precisament perquè plogui al Berguedà, ahir van posar-se en mans de Déu.
Que sou nostra mare en aquests tristos moments.
Així sonava la processó de l'Espunyola, que centenars de veïns van fer després d'assistir a missa en honor a la Verge dels Torrents, que va oficiar el bisbe de Solsona, Francesc Conès, i van assistir més de 400 persones. Des de l'Espunyola, Anna Montraveta.
La missa va començar a les 12 i a continuació es va fer una processó. Es va cantar la súplica a la pluja de la Verge dels Torrents i es va recitar la pregària del papa Sant Pau VI, també per la pluja. Francesc Conès explicava a RAC1 l'escepticisme que ha rebut per part de gent i d'alguns mitjans.
Hi ha molta gent que mira amb molt escepticisme. Diu, mira, ara estos què fan? Estan invocant com si fos una dansa de la pluja d'aquelles que feien els indis. Nosaltres no som així, simplement presentem les nostres necessitats a Déu, el nostre pare.
No és la primera vegada que els veïns participen en aquest tipus de cerimònies, diuen la Maria Àngels i el Roger.
Abans, molts anys enrere, ja ho feien. Llavors, dic, feien de 7 pobles. I venien tots a peu el professor aquí.
Això està registrat a Caral, a Berga, a Falgàs, a La Nou, a tots els santuaris. Però, concretament, el fet que el nom de Torrents d'aigua vagi lligat amb el nom d'una Mare Déu, doncs sempre era més recurrent.
Concretament, el santuari de la Mare Déu dels Torrents, l'última va ser el 2008.
I, de tot plegat, escoltem el comentari que signa la periodista i col·laboradora del món a RAC1, Abigail Armengol.
Mai com ara havíem estat tan pendents del cel i de les previsions dels meteoròlegs. Estem en un context de sequera excepcional i és urgent que plogui i ho faci amb intensitat. I mentre uns s'encomanen a Déu per demanar pluja, des de l'Agència Catalana de l'Aigua ja anuncien restriccions domèstiques de cara a l'estiu. Té poc sentit que la Generalitat ens demani que tanquem l'aixeta si pensem que només a Badalona es llencen des de fa més de 15 anys 180.000 litres d'aigua cada dia. El motiu? Una fuita en una de les principals canonades d'abastiment a Barcelona i l'àrea metropolitana. I la situació es repeteix a conductes públics de tot l'estat espanyol. Només si les administracions demostren responsabilitat podran interpel·lar la població a reduir el consum hídric. L'ONU alertava fa poc que els morts per inundacions i sequeres s'havien disparat. Calen accions profundes, ràpides i sostingudes per a frenar el canvi climàtic, recordaven des de l'Organització Mundial. Però aquestes han de venir principalment dels governs. És clar que són massa impopulars i ara venen eleccions.
Gràcies, Abigail. Per cert, que un terratrèmol de magnitud 2,7 es va fer notar ahir al Maresme i a les comarques veïnes, però no va provocar cap dany. Segons l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, l'epicentre d'aquest sisme va ser a la zona forestal d'Arenys de Mar i en superfície. El moviment es va notar cap a 3:15 de la tarda.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick-pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
8:18. Avui, si mireu la fotografia dels diaris, sobretot la dels diaris generalistes, veureu que ahir al Camp Nou es va omplir amb més de 92.500 persones per veure la Final Four de la Kings League, la fase final de la Lliga de Futbol del Gerard Piqué, que a banda van seguir més de 2 milions de persones a través del Twitch. La Kings League es consolida definitivament com un fenomen de masses, amb un espectacle sense precedents al Camp Nou i ho ha aconseguit després de només 3 mesos de vida gràcies a un show que combina futbol set i espectacle. Segurament si li pregunteu avui a Gerard Piqué si s'ho esperava, ahir estava tan al·lucinat com la majoria d'espectadors que van assistir al Camp Nou. Tot plegat va començar, ja hem ben dinat, que aquest és un dels elements que és important, que és que, i ahir molta gent de la Junta Directiva del Barça s'ho apuntava, que és que l'espectacle no és el partit, només. En el cas de la Kings League, l'espectacle, és el futbol és el de menys, sinó tot el xou que envolta el partit. Per exemple, els presidents dels equips arribaran a l'helicòpter, a milers de persones rebent els autobusos dels jugadors com si es tractés d'una semifinal de la Champions, i això només va ser l'inici. A partir d'aquí van venir més de 7 hores d'espectacle ininterromput fins a les 11 de la nit. Obro parèntesi, aquí hi ha un problema amb tanta canalla, acabar a les 11 de la nit un diumenge és molt tard, tanco parèntesi, però tot va ser una exhibició plena de llums i molt diferent de cap altre esdeveniment esportiu que estem acostumats a veure aquí. De fet, l'esport va passar, i el futbol, a un segon pla, pel darrere dels espectacles musicals, dels focs artificials i fins i tot d'un rècord Guinness, el de més persones amb una màscara posada en un recinte esportiu. La màscara, de fet, era del rei que dona nom a la Lliga. En té més detalls en Roger Saperes.
Amb un públic entregat que ja des de 2:45 de la tarda esperava que s'obrissin les portes de l'estadi. Molta gent jove i militant de la seva comunitat, però també els adults que els acompanyaven i descobrien un Camp Nou radicalment diferent al que acullen els partits del Barça. Van ser prop de 7 hores d'espectacle, més proper a la Super Bowl que no pas a la Lliga Espanyola. Una mostra, l'arribada dels presidents en helicòpter a l'esplanada de l'estadi, l'aparició de Neymar en un vídeo, finalment no va ser al Camp Nou al brasiler, lluites d'improvisació de rapers o les actuacions musicals de Lali o Thiago amb milions de reproduccions a les xarxes i que van fer les delícies dels aficionats. Tot això amanit amb la presència de tots els presidents dels equips de la Kings League. Un d'ells, Gerard Romero, va escoltar com el Camp Nou cantava l'himne del seu equip. Ningú s'ho va voler perdre, els més joves, perquè era, com ells en diuen, un mast, i segurament per això tampoc la plana major de la política. Des dels alcaldables Xavier Trias, Ernest Maragall o Gabriel Rufián, el molt honorable president, el senyor Pere Aragonès.
Em deien, escolta'm, això fa molt bona pinta i, vaja, una experiència molt, molt singular, no? I he de confessar que molts dels que estàvem aquí no en teníem ni idea de les regles. Ens l'has hagut d'explicar, però és un espectacle.
Tampoc es va perdre la cita Joan Laporta, que va presenciar la final al costat del president de la Generalitat. Després de la final, Laporta va baixar la gespa i, acompanyat de Piqué, va ser l'encarregat d'entregar la Copa als campions, que, per cert, va ser l'equip del Barrio. Piqué va confirmar que la Kings League ha arribat per quedar-se, que a partir del maig conviurà amb la Queens League, i ja li plouen ofertes per a futures Final Fours, com aquesta de Gabriel Rufián a RAC1.
Ja podien haver fet a Cornellà al Prat, però bueno. Sí. La propera a Cornellà al Prat, des d'aquí.
Kings League, 7 hores d'espectacle, esquitxades amb hora i mitja de futbol.
I clar, més enllà d'això, Gerard Piqué també va dir que va tenir la seva un cop ja s'acabava aquesta Final Four de la Kings League. L'excentral del Barça tornava a trepitjar la gespa al Camp Nou i avisava que això d'ahir només és l'inici de tot.
Creo que la gente se lo ha pasado muy bien, que era lo que se trataba. Ha sido, creo, una noche locura. Ha sido una noche para disfrutar. Creo que es el inicio de algo muy, muy bonito. Y esperemos, pues, repetirlo. No sé si en el Camp Nou algún día. Le preguntaremos otra vez al Presi. Pero sí, seguro, en algún otro sitio, con mucha gente viéndonos, porque esto no ha hecho nada más que empezar.
I ara que Gerard Piqué parlava de Laporta, el president del Barça no es va voler perdre l'espectacle i el va veure des de la llotja. També hi eren altres personalitats de la política catalana. Escoltàvem el president Aragonès, però també hi havia la presidenta del Parlament en funcions, Alba Vergés. També hi havia els alcaldables a Barcelona, Xavier Trias, Ernest Maragall, Daniel Cirera, altres polítics com Gabriel Rufián, entre molts d'altres. La premsa esportiva i la generalista cobreixen de manera molt diferent la Final Four de la Kings League. A Catalunya, els diaris generalistes són els que li donen més importància i més espai, informa Ana Alfonso.
La Vanguardia, l'Ara i el Periódico tenen en portada la imatge del Camp Nou ple a vessar. La Vanguardia titula Piqué omple el Camp Nou amb la Kings League i li posa un semàfor verd per l'èxit del projecte. El diari Ara titula La Kings League de Piqué omple el Camp Nou i parla de jornada històrica d'un torneig que ha desafiat l'ordre futbolístic i diu que l'estadi es va convertir en un coliseu vell però vestit de gala. El Periódico diu en portada Piqué conquereix el Camp Nou i destaca que l'assistència a les grades aquesta temporada només es va superar el dia del Clàssic i el de l'adeu de Piqué contra l'Almeria. A la premsa esportiva, Mundo Deportivo és qui dona més importància a la notícia. Situa la Kings League en un quart superior de la portada i titula Festa gran al Camp Nou. En pàgines interiors destaca que va ser tot un espectacle, amb una audiència milionària i un Joan Laporta que s'ho va passar bomba. El diari Sport li dedica un breu a la portada, que diu la Kings League omple el Camp Nou i l'esportiu no té la notícia en portada i ho resol amb un breu en pàgines interiors que titula 92.522 espectadors al Camp Nou.
A Madrid, els diaris esportius tampoc dediquen grans titulars de portada en aquesta Kings League, Albert Pedrol.
De fet, només apareix en un racó de la portada del diari Marca, que això sí acompanya la foto del Camp Nou ple de gom a gom. Amb una exclamació, la Kings League fica 92.522 persones a l'estadi Blaugrana. A l'interior resumeix així la jornada, el mateix diari, la Kings League va ser més show que mai i la Lliga de Piqué va fer història. L'AS, en canvi, només hi dedica una fotografia a la contraportada, amb aquest peu de foto, ple fins a la bandera, a la final de la Kings League. A la premsa generalista, només El País obre la portada amb la fotografia del Camp Nou ple a vessar. El diari assegura que si el futbol és un esport en què juguen 11 contra 11 i sempre guanya Alemanya, la Kings League és una competició en què sempre guanya Gerard Piqué. I El Mundo mostra la foto d'un Piqué somrient a un racó de la portada i en pàgines interiors defineix la Lliga com l'últim show de Piqué i dona per encetada l'era de la Kings League després de barrotar ahir al Camp Nou.
L'èxit d'aquesta Kings League ja ha fet que la proposta de Piqué s'hagi estès més enllà de l'estat. Per exemple, d'aquí a poc temps aterrarà al Brasil. Fa un parell de setmanes ja es va confirmar que Ronaldinho seria el primer propietari d'una possible franquícia al seu país. Ahir s'hi va afegir Neymar en un vídeo de més de 6 minuts on se simulava un segrest de Gerard Piqué per part de Neymar. Amb aquest anunci que es podia veure per xarxes.
Hay alguien que tenía algo que decirte.
Jerry, Jerry, Jerry. Lo siento, pero Rey, solo ha habido uno y era brasileño.
¿Pero qué has liado?
Mira, hagamos un trato. Dame un equipo para la Kings League. Fácil.
Pero te lo doy ya, que me tengo que ir al Camp Nou.
Ah, pues sí, fue fácil.
¡Pero Ney! ¡Ney! ¡Suéltame, hermano!
Ahora la Kings League fa una aturada fins d'aquí a un parell de mesos quan es respondran les lligues amb una novetat, la incorporació de la competició femenina, la Queens League. El mateix Gerard Piqué ho explicava durant l'espectacle d'ahir al Camp Nou.
Empezaremos el 6 de mayo, antes va a haber el draft, y a partir de ahora será cada sábado Queens League, cada domingo Kings League. A partir de ahí, pues lo mismo que ahora, una liga de 3 meses, todos contra todos. Y la Final Four creo que en breve vamos a anunciar dónde será, la última semana de julio, en un sitio que yo creo que a la gente le va a gustar mucho.
Sobretot plegat, escoltem el comentari que signa l'expert en música i mitjans de comunicació i col·laborador del món RAC1, Jordi Selles.
El fenomen Kings League no és una casualitat. Gran part dels responsables d'aquest èxit massiu incontestable provenen directament de les retransmissions dels esports electrònics. De fet, els partits incorporen molts elements extrets directament dels videojocs, com l'estil, les regles i la utilització de plataformes gratuïtes per retransmetre-ho, com Twitch, YouTube o TikTok. Els experiments previs, amb combats de boxe entre gent curiosa o concursos de globus, han acabat fent diana quan s'han atrevit amb l'esport més gran del món. I aquí trobem la clau de l'èxit, un esport que coneix tothom, explicat d'una manera diferent, pensant tant en els de la generació digital com en els que no han vist mai una retransmissió de League of Legends. Si hi sumem el coneixement de mecanismes de franquícies esportives mundials, com la Copa Davis, el futur d'aquesta lliga pot ser espectacular. I com qui no vol la cosa, Catalunya s'ha convertit en l'epicentre de tota una nova indústria, encara inclassificable, a mig camí del món audiovisual i l'espectacle en directe. I el Barça, sempre molt atent al món digital, ha marcat un autèntic gol de penalti del president.
Gràcies, Jordi Selles. I escoltem un altre comentari, en aquest cas el que posa el director dels superesports de RAC1 i col·laborador del món a RAC1, Xavi Puig.
No tinc cap interès en la Kings League a nivell competitiu. M'és igual qui hagi guanyat un torneig de futbol 7 d'un nivell comparable al que pots trobar qualsevol cap de setmana o un dimecres de febrer en qualsevol pista poliesportiva de Catalunya. Això sí, allà sense cartes, balls ni els ara coneguts com a creadors de continguts. En un magazín compartimentat en seccions o en un diari que mantingués la parcel·lació de la informació, la Kings League aniria clarament a espectacles i no a esports. Respecto absolutament la gent que vibra amb el show de la Kings League, però això no és la reinvenció del futbol. Que Pere Aragonès vagi a la Kings League i no aparegui cap dia a la Volta Ciclista a Catalunya amb Grinyola. Benvinguts al Pressing Catch del segle XXI. La setmana que ve al Superesports, Sant Andreu a Europa, el futbol que m'agrada. Vec ser un avorrit.
Interessant això que diu el Xavi Puig del Sant Andreu a Europa, per exemple, perquè hi ha hagut queixes, per exemple, que hi ha jugadors que han deixat de jugar els seus partits de tercera divisió per anar a jugar el partit al Camp Nou. Avui en parlarem àmpliament aquí al món a RAC1 a partir de 11:15. En relació amb això que deia el Xavi, la Kings League també ha estat envoltada d'aquesta polèmica, no? Durant la temporada hi ha hagut equips que s'han quedat sense diversos dels seus jugadors. Ahir un exemple va ser el de la Unió Esportiva Sants. L'equip barceloní jugava a la permanència tercera i no va poder comptar amb Cristian Ubón, un dels seus millors jugadors i que ahir va tenir un paper molt destacat a la Kings League. Com dèiem, aquest no és un cas aïllat, a banda d'altres entitats com l'Espanyol de Bàsquet, que s'ha queixat per quedar-se mitja temporada sense pavelló per la disputa de la Kings League. Per cert, a la fase final d'aquesta Kings League també va servir perquè el Camp Nou li demanés a Joan Laporta el retorn de Leo Messi aquest pròxim estiu. L'estadi va corregir el seu nom quan el president blaugrana va arribar a la llotja i després tant Pere Aragonès com l'excandidat a les eleccions del Barça, Víctor Font, s'hi van posicionar directament. Roger Saperes.
L'argentí va ser el nexe d'unió entre l'espectacle i la realitat, després de les paraules del Kun Agüero assegurant que hi havia un 50% d'opcions que torni Leo Messi al Barça i d'instar el president a fer-ho possible. Ahir el públic, que era a l'estadi, li va cantar això a Joan Laporta quan el president ja era a la llotja. El president ho va entomar amb un somriure. De la qüestió en van parlar a RAC1 l'excandidat Víctor Font.
Si el que torni a jugar, això, la primera paraula és de Xavi. Si Xavi el vol, i fa 2 anys el volia, per tant, intueixo que el deu voler, sense cap mena de dubte, hauríem de fer tot el que està en les nostres mans perquè tornés.
I també a RAC1, el president Pere Aragonès.
Bueno, això molts ho voldríem, no?
Sí, vostè n'és partidari del seu retorn?
Bueno, aquí s'han de quadrar els números, que això és molt complicat, però vaja, segur que ajudaria, no?, a posar encara més espectacle al Barça.
Després de la final, Joan Laporta va coincidir amb el Kun Agüero sobre la gespa del Camp Nou, un Joan Laporta especialment eufòric ahir, a qui també se'l va veure saltant a la llotja quan el públic cantava allò de madridista qui no voti.
Ara bé, com en tot, hi ha una cara i una creu. La cara l'acabem de repassar, la creu ve ara, perquè hi ha una part d'aquest xou que no és fàcil de digerir, si més no per alguns dels seus participants. Ahir en parlava l'streamer i president del Gigantes, Gerard Romero, al Via Lliure de RAC1 amb el Bundó. Romero va admetre que la Kings League l'ha superat mentalment.
Aquesta ansietat famosa que tothom en té, doncs jo no l'he sentit, i mira que n'he tingut, però al nivell de la Kings League no l'havíem viscut, i el que generava. I al final jo sortia del Cooper Arena famós a les 6 de la tarda, perquè havíem jugat a les 4, m'anava a casa, havia de fer el partit del Barça a les 9, i el partit del Barça doncs m'anava salvant perquè ho anaves guanyant tot. Però després acabava el partit del Barça i era destrossat de dir, una altra setmana que perds, una altra... I llavors tu foties el cap, si volies obrir les xarxes, rebies castanyes per tot arreu...
De fet, admet sense embuts que ha necessitat ajuda psicològica per gestionar tot el que suposa formar part d'aquest univers. És un document d'un minut, però val molt la pena escoltar.
Quan veia que tot això m'estava superant, amb la Liz a casa vam dir això hem de posar una mica de remei perquè necessitem ajuda. I perquè anaves pel carrer i ja no era una persona, sinó que era qualsevol persona que passava de hòstia, va, som-hi, la Kings, no sé què, no sé quantos, i pressió, i vas a un restaurant i estàs menjant i la gent t'està mirant. I a casa no s'ha portat bé en alguns moments aquesta situació i necessitàvem ajuda. És lent, però m'ha anat bé per saber gestionar, per posar el focus en moments de dir, escolta, deixa les xarxes, deixa el telèfon, no miris res.
Però això és impossible, o sigui, perquè la teva feina té a veure amb això, de forma molt directa.
Mira, i poso l'exemple contínuament als directes. Quantes converses tinc per contestar el WhatsApp?
No,
a baix, el número.
218.
218.
És impossible.
218 des de fa 3 setmanes. No tinc collons. I el psicòleg em va dir, no contestis, la gent ha d'entendre. Si és urgent et trucaran. I no puc, no tinc 3 hores per asseure'm a la taula i contestar tots els missatges que tinc pendents.
Clar, i això a Gerard Romero li fa 3 mesos, o 2 mesos, o 4 mesos que li passa. És molt bèstia passar de 0 a 100 psicològicament sense que tinguis una alteració, és que és obvi. Avui en parlarem, de tot això, amb l'Oriol Querol, director de Cosmos Studios, que és el CEO d'aquesta Kings League. És interessant avui la conversa amb l'Oriol Querol, perquè és el que realment és un dels que van a l'ombra. Al costat de l'Albert Lloreta, d'en Joan Jopallàs i d'en Roger Saperes, serà cap a 11:15. Per cert, el Barrio va guanyar 3-0 l'Aniquiladores a la final. Però això segurament és el més important, el menys important de tot. 33 minuts, el primer cap de setmana de mesures a l'AP7 per reduir els accidents i les cues no ha evitat retencions quilomètriques. Tenim un problema amb l'AP7 i greu. Tot i que divendres i dissabte van ser dies tranquils en aquesta via, durant la tarda d'ahir hi va haver acumulacions de vehicles a prop de 30 quilòmetres de l'autopista en sentit Barcelona des del sud. Les mesures que es començaven a aplicar aquest cap de setmana només incluïen, de moment, el tram Martorell-Gelida, en què no es podia passar del 100 per hora, i els camions no podien fer avançaments. Els problemes es van concentrar sobretot entre la Granada i Vilafranca del Penedès, com dèiem, en sentit nord. Dos accidents molt propers l'un de l'altre van fer tallar l'autopista. A més, al sud, a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, també en direcció a Barcelona, un altre accident va provocar vora 5 quilòmetres d'aturades. El primer dia que va entrar en funcionament aquesta limitació variable, divendres, Trànsit va multar una seixantena de conductors. 56 van saltar-se el límit de 100 quilòmetres per hora i 5 camions no van respectar l'obligació de circular per la dreta sense poder avançar. Aquest cap de setmana, el Servei Català de Trànsit ha fet un balanç positiu de les mesures i, tal com va dir el seu director, Ramon Lamil, a RAC1, creuen que amb aquest nou límit es podrà reduir la sinistralitat. Les restriccions es repetiran els divendres a la tarda, els dissabtes al matí i els diumenges a la tarda. 8 i 34 minuts. A Alemanya, aquesta mitjanit ha començat una vaga de transports que s'allargarà 24 hores i que podria arribar a paralitzar la locomotora d'Europa. L'han convocat dos sindicats que demanen un augment salarial del 10,5% pels treballadors del sector públic. L'aturada afecta els trens de Rodalies, mitjana distància i alta velocitat alemanys i també la majoria d'aeroports del país. Per tant, atenció als que hagi d'anar o tornar d'Alemanya durant avui. De moment, a l'aeroport del Prat, Aena ja ha confirmat cancel·lacions en sentit Alemanya per aquest matí. La majoria havien de sortir entre les 7 i les 8 del matí cap a Múnich, Hamburg i Stuttgart. A més, també hi ha altres cancel·lacions de vols previstos per mig matí cap a Hannover i Nuremberg i tampoc no volaran els avions que aterren a Barcelona procedents de Múnich, Frankfurt, Stuttgart i Hamburg. La vaga, però, no és l'únic motiu pel qual estarem pendents avui d'Alemanya. També caldrà estar atents de com obren les borses després del daltabaix divendres de la banca alemanya. El focus continua posat al Deutsche Bank, el principal banc d'inversió europeu, que divendres va arribar a perdre un 14% del seu valor en borsa, tot i que al final va remuntar i el tancament, la caiguda, va ser del 8,5%. Tot plegat va arrossegar bona part de les borses europees. Ara bé, tot i així, els grans banquers fan una crida a la calma, almenys en el cas d'Espanya. Segons han explicat el periòdico, la banca espanyola té gairebé 46.000 milions d'euros més per absorbir pèrdues que els que tenia el 2008, quan es va produir la gran trencadissa econòmica de Lehman Brothers. A més, també compta amb un 27% més de capital. Mentrestant, la inflació ha fet que els preus dels aliments estiguin pels núvols i que les famílies tinguin cada cop la butxaca més escurada. Només una dada, entre els aliments que més s'han disparat hi ha els ous. Ara costen un 30% més que fa un any a les principals llotges. Llegim a La Vanguardia que els motius són l'alt preu del pinso, l'augment de l'energia i l'increment de la demanda per exportar, sobretot països com França i Alemanya, que en compren més ara que no pas abans. A mig d'aquesta situació, s'estan obrint forat al mercat algunes plataformes que es dediquen a vendre aliments que estan a punt de caducar a un preu molt més econòmic, Judit Vila.
És el cas de l'aplicació Too Good To Go, que en l'últim any ha tingut gairebé un 40% més d'usuaris. La portaveu de l'empresa, Sílvia Magan, ha dit a RAC1 que, a banda de l'estalvi, també hi ha més conscienciació pel que fa al malbaratament.
Cuando los precios pues suben tanto como ahora e influyen tanto en algo básico y fundamental como es la comida, pues los consumidores pues tendemos a estudiar un poco cómo sacar el máximo partido, ¿no? Esto ha ocasionado un impacto positivo en la lucha contra el desperdicio de alimentos, porque al pagar más por la comida pues nos hace ser más conscientes de lo que cuesta.
També està en un molt bon moment l'empresa, tal qual una botiga en línia de Bellpuig a l'Urgell que ven fruita i verdura que no compleix els cànons de bellesa dels supermercats a un preu més barat. El seu director, Marc Ibós, ha dit a RAC1 que són una alternativa per molts consumidors.
És un bon moment per nosaltres, estem màxims històrics, però jo també ho entenc, que si has de pagar un pebrot a 2 euros, veguis amb nosaltres una solució, ja que nosaltres al final tenim un preu tancat.
Ibós critica que el 33% del menjar s'acaba llançant i fa una crida a aprofitar millor els aliments.
L'Hospital Clínic de Barcelona espera poder reactivar avui mateix un 40% del sistema informàtic dels seus laboratoris, després del ciberatac de fa 3 setmanes. D'aleshores ençà, han estat treballant manualment. A més, durant aquesta setmana, esperen que el sistema recuperi del tot. Segons informa l'hospital, aquests dies s'ha avisat als pacients que no s'ha pogut atendre i ara se'ls anirà contactant per reprogramar les extraccions que tenien previstes. La majoria d'activitats sanitàries ja estan normalitzades, però encara en queden algunes en procés, com el gestor de cues de les sales d'espera i la recepta electrònica que respondran aquesta setmana. A més de l'Hospital Clínic, asseguren que el sistema de volant de cites electròniques amb els pacients també començarà a funcionar com era habitual. 19 minuts i les 9 del matí, continuem els apunts aquí al món a RAC1. A les 9, per cert, compareixença institucional de Pedro Sánchez des de la Moncloa, que seguirem aquí a RAC1 i interpretem tots que serà per anunciar els nous canvis al govern, tenint en compte que hi ha dues ministres, que són Reyes Maroto i Carolina Darias, que seran alcaldables a les seves localitats. Però ho seguirem aquí a RAC1, la tertúlia. Mentrestant, S'ha conegut la demanda que els productors televisius Toni Cruz i Josep Maria Veïnat han presentat per un presumpte plagi del programa OT, que ells van crear i estrenar a Ràdio Televisió Espanyola l'any 2001. La demanda és contra Veranda, la productora del format Eufòria que emet TV3, i contra la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, l'ens públic que gestiona la cadena. Segons aquests creadors d'OT, aquest enfrontament l'ha provocat les enormes similituds entre els elements essencials d'Eufòria i els que van fer famós el format d'Operación Triunfo. Després de visionar Eufòria, Toni Cruz i Josep Maria Veïnat es van posar en contacte amb la corporació per obtenir alguna explicació satisfactòria al que se consideraven una còpia flagrant de la seva creació, però, davant la falta de respostes, diuen, han decidit finalment emprendre accions legals. Segons ells dos, abans de presentar la demanda, s'han assegurat de que la seva impressió era corroborada per amplis sectors de la premsa especialitzada, per importants personatges de la indústria de la televisió i per l'anàlisi d'experts en la matèria. Josep Maria Veïnat i Toni Cruz han dit que aquest format d'OT ha estat exportat a més de 70 cadenes de televisió d'arreu del món i totes han reconegut l'autoria. És desconcertant, diuen, que el plagi hagi succeït precisament a Catalunya i a TV3. 7 minuts i les 9, l'editorial HarperCollins està reescrivint les novel·les d'Agatha Christie per adaptar-les, diuen, a les sensibilitats modernes. Segons publica el Sunday Telegraph, han suprimit, per exemple, comentaris sobre el físic d'algunes persones, sobretot quan són de fora del Regne Unit. També s'ha optat per eliminar comentaris que feien referència a l'ètnia dels personatges de les novel·les que protagonitza Hercule Poirot. D'aquesta manera, l'editorial segueix les passes d'altres publicacions que també han optat per reescriure el vocabulari i el diàleg d'alguns personatges, com ha estat el cas dels llibres de Roald Dahl o de les aventures de James Bond, escrites per Ian Fleming. Elon Musk reconeix que Twitter val avui menys de la meitat que quan el va comprar. A l'octubre, el magnat va pagar 44.000 milions per la xarxa social. Avui, menys de 6 mesos després, ell mateix ha xifrat el cost de la seva plataforma en 20.000 milions. Això en un correu electrònic intern que s'ha filtrat, en el qual també reconeix que la xarxa, que Twitter, va estar a punt de fer fallida. Xavier Trias estaria a punt de tancar un pacte amb el PDeCAT que inclouria el fitxatge de l'exdirigent d'Unió, Joana Ortega, per la seva candidatura a l'Ajuntament de Barcelona. Segons avança el diari Ara, el candidat de Junts està ultimant les converses per incloure el partit dins la seva plataforma, el PDeCAT, i el nom de l'exvicepresidenta del govern de Tormàs és el que a hores d'ara està damunt la taula. L'intenció de Xavier Trias seria incloure-la a ella en una posició destacada a la candidatura. Mentrestant, Esquerra opta per una candidatura continuista de cara a les eleccions municipals en la llista que encapçala Ernest Maragall. Els republicans van presentar ahir les 25 persones que buscaran guanyar les claus de l'Ajuntament. Com ja havia anunciat, la número 2 de la llista serà Elisenda Alemany i la número 3, Esther Capella. En els llocs de sortida també hi haurà alguns regidors com Jordi Castellana o Esther Baró. Esplugues comença les dues grans torres que presidiran l'entrada de l'Avinguda Diagonal de Barcelona. Llegim a La Vanguardia que els dos edificis faran gairebé 100 metres d'alçada i formaran part d'un parc empresarial i de serveis que durà el nom de Porta Diagonal. Les obres de la primera fase, a tocar de Barcelona i que serà un hotel, estan a punt de començar. I les de la segona, que es destinarà a oficines, començaran aquest mateix 2023. Destacaran pel seu exterior amb dues de les quatre cares poblades de vegetació. Les promotores invertiran uns 250 milions en aquest complex que preveuen tenir acabat l'any 2026. Tres quarts i un minut de nou del matí. El Parlament de Catalunya és l'únic de tot l'Estat que paga una pensió vitalícia als seus expresidents. Segons apunta l'Ara, la Cambra és una excepció, ja que la majoria de parlaments no preveu cap règim especial. Només el Congrés i els parlaments de Galícia i Navarra donen una assignació que és temporal als presidents quan deixin el càrrec. Tot això mentre el Congrés dels Diputats paga un sou vitalici d'uns 2.000 euros mensuals a un condemnat pels Calgal, també ho publica l'Ara. És el dirigent socialista basc Ricardo García d'Amborenea, que va ser diputat del 82 al 87. L'any 95 la justícia el va condemnar a 7 anys de presó per participar en els Gal, concretament pel segrest de Segundo Marey. Tres quarts d'un minut de 9 del matí. Tres quarts d'un minut de 9 del matí, deia. Demà comença a treballar la comissió d'investigació del Congrés sobre l'anomenada policia patriòtica del govern de Rajoy. Fa 9 mesos que aquesta comissió es va aprovar i des de llavors han continuat apareixent als diaris Proves noves, com ara gravacions de Villarejo, que mostren que els mitjans del Ministeri de l'Interior s'haurien fet servir en moltes operacions il·legals, com l'Operació Catalunya, contra els adversaris del PP. Ara els diputats hauran d'analitzar aquests indicis. Avui El País explica que, de moment, el PSOE ha rebutjat, el PSOE, que Mariano Rajoy vagi a declarar la comissió parlamentària. Esquerra, Bildu i Junts sí que volen que comparegui, i Podem, en qui el PSOE ha de decidir la llista de compareixents, encara no ha decidit la seva posició. Avui llegim al periòdic un relat colpidor. És el del Joel Covas, un estudiant del Grau Superior de Màrqueting i Publicitat de l'Institut Joan Brossa de Barcelona. Té 21 anys i empès pel bullying que patia per part dels companys. El 2 de març passat va intentar suïcidar-se. A l'escola, quan era petit, sempre l'havien insultat per ser gras, i ara al Grau Superior arreien d'ell i l'amenaçaven per ser gai. L'únic que recorda d'aquell dia és prendre's unes pastilles, sortir de classe i comprar una ampolla de vi. Es va despertar a l'Hospital de Mollet. I quina està la resposta que diu que ha rebut per part de la Generalitat? La unitat especialitzada en bullying del Departament d'Ensenyament, l'USAP, li recomanava que marxés de Barcelona i continuï els estudis en una altra ciutat. El Joel denuncia que el sistema no és capaç de respondre davant de casos com el seu. Molt pitjor encara és el cas que sabem de Logroño, a La Rioja, que té lloc l'última sessió del judici contra Francisco Javier Almeida, conegut com el monstre de l'Ardero. El seu cas potser ho sona. L'acusen d'haver violat i assassinat un nen de 9 anys l'octubre del 2021 a l'Ardero, a La Rioja. Doncs bé, avui El Mundo explica que el presumpte assassí havia sortit en llibertat condicional un any abans del crim, malgrat que els professionals que el tractaven ho havien desaconsellat. L'Ardero feia 23 anys que estava a la presó per haver violat una nena de 13 l'any 1993 i per haver matat una dona de 26 anys el 98. El 2020, la Junta de Tractament Penitenciari va acordar concedir-li el tercer grau després d'obviar un informe farcit d'advertències dels especialistes que el tractaven. Alertaven que la gravetat i reincidència delictiva es feien que no hi hagués prou garanties per donar-li la semillibertat i qualificaven el risc de reincidir de mitjà alt. Tot i això, la Junta de Tractament ho va autoritzar i poc mesos després que el jutjat li concedís la llibertat condicional, doncs els pitjors pronòstics es van complir i l'home hauria violat i assassinat aquesta criatura a l'Ardera. Els Mossos detenen dues vegades en menys d'un mes un home que va estafar més de 300.000 euros fent-se passar pel fill d'un multimilionari a Barcelona. El detingut de 28 anys es presentava com una persona amb molts calés i acudia a les cites amb cotxes de luxe i xofer. Un cas que recorda el de l'alemanya Anna Sorokin, que es va fer passar per la filla d'un magnat de Rússia i va estafar centenars de milers de dòlars a polítics i banquers, i que fins i tot té una sèrie Netflix que explica la seva història. Bueno, tot això, José Luis Moreno, Tomo Moreno, va deixar un forat de 15 milions d'euros a l'Ajuntament de Madrid. 15 milions, segons explica el Confidencial. Aquest empresari del teatre es va adjudicar terreny públic el 2003, però només va pagar al consistori els drets d'explotació corresponents a un exercici. No tota la resta. Això ho diu la policia espanyola en un informe que s'ha incorporat al sumari de l'operació Titella, en què José Luis Moreno és el principal investigat. Moreno seria el líder d'una suposada organització criminal especialitzada en estafes i hauria contractat testaferros per mantenir el control d'aquesta parcel·la sense haver de pagar els impostos. Les diligències apunten que el ventríloc va fer servir el mateix mètode per accedir a un contracte de 7 milions i mig d'euros de Ràdio i Televisió Espanyola, evitar embargaments d'Hisenda i quedar-se amb els 35 milions d'euros que un empresari argentí hauria invertit en una sèrie de televisió que mai s'ha vist. El canó submarí del Cap de Creus podria ser un punt de cria dels taurons tintoreres, una espècie en perill d'extinció. És el que està investigant un centre de submarinisme. L'estudi ha observat 63 exemplars. La gran majoria d'ells eren juvenils, no arriben al metre i mig, tot i que també van poder-hi veure recents nascuts. La troballa coincideix amb l'època de cria i fa pensar als investigadors que aquesta zona podria ser un espai idoni pel naixement d'exemplars de la tintorera. Els taurons tintoreres estan en risc d'extinció a causa de la sobrepesca. La seva població ha disminuït un 97% l'últim segle. Per això els investigadors apunten que descobrir un punt de cria d'aquesta espècie seria d'una gran importància. La revista L'Avenç ha publicat aquest diumenge l'últim número després de 46 anys d'història. És un exemplar de 120 pàgines amb una coberta feta per l'artista Ignasi Avellí. Aquest darrer número s'ha publicat tant en format paper com en digital. És una edició especial centrada en la memòria de la qual s'ha fet una tirada de 6.000 exemplars, molt més que en una tirada habitual. Ahir es va distribuir conjuntament amb l'Ara, però a partir del 5 d'abril també es podrà comprar a les llibreries. Coincidint amb la publicació d'aquest últim número de l'històric L'Avenç, l'Ajuntament de Barcelona ha otorgat la medalla d'or al mèrit cultural a aquesta revista. Avui és el Dia Mundial del Teatre i es farà una festa a la Sala La Paloma de Barcelona a partir de les 8. En Guillem Albà i l'Orquestra Marabunta dirigiran un concurs de ball en una jornada oberta a tots els que dinamitzen el sector, és a dir, socis de les entitats de les arts escèniques, representants de les administracions i de les institucions culturals i, per descomptat, també al públic. A banda, l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya i l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya també organitzen avui un acte institucional per celebrar aquest Dia Mundial del Teatre. La trobada tindrà lloc a la Sala Beckett de Barcelona a les 12 del migdia i comptarà amb la presència de l'actor Jordi Vidal, que serà el mestre de cerimònies. Vull dir-nos-hi a les 9, la quarta entrega de John Wick lidera la taquilla i es converteix en la millor estrena de la saga.
This hit goes out to you, Mr. Wick.
La nova entrega de l'assassí que interpreta Keanu Reeves ha recaptat gairebé 140 milions de dòlars a tot el món aquest cap de setmana. Això ha fet que John Wick 4 sigui, com deien, la millor estrena de la saga d'acció, una de les més exitoses de la història. La comparativa és amb dades dels cinemes nord-americans, que és molt significativa. La primera entrega va recaptar 14 milions de dòlars, la segona 30, la tercera 57 i aquesta 74. I no només això, aquest cap de setmana està la pel·lícula amb més espectadors a la setantena de països del món en què s'ha estrenat. Avui s'estrena HBO, HBO Max, la quarta i última temporada de l'aplaudida Succession. La sèrie és una de les més exitoses del moment, tant entre el públic com amb la crítica. De fet, s'han dut un total de 13 premis Emmy, dos dels quals a la millor sèrie dramàtica. Des d'avui, HBO Max publicarà cada dilluns un capítol d'aquesta temporada final. En total, n'hi haurà 10. Recordem que és una sèrie protagonitzada per Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook i Kieran Culkin, entre d'altres. Sobre l'última temporada de Succession, escoltem el comentari que posa la periodista de l'Ara i col·laboradora del món a RAC1, experta en sèries, Alejandra Palés.
Saber quan ha arribat el moment de dir adéu és una qualitat que no tenen moltes sèries. No és el cas de Succession. El drama de la HBO acaba d'estrenar la seva darrera temporada, i això és una bona notícia perquè d'aquesta manera el seu creador ens assegura que no farà allò tan odiós d'allargar la trama inútilment. Pel seu punt de partida, Succession corria el perill de convertir-se en un bucle infinit d'aliances i traïcions, i això seria un demèrit per a una sèrie que s'ha caracteritzat per uns guions brillants. La història dels odiosos Roy es mereix un final que estigui a l'altura del que hem vist fins ara. El primer capítol de la nova temporada ens indica que anem pel bon camí. El nivell continua sent molt alt i les interpretacions estan clavades, com és habitual en aquest drama. L'última escena de l'episodi, protagonitzada per Sarah Snook i Matthew McFadden, mereix ja un lloc d'honor en la llista de les millors de l'any. Quines ganes d'acompanyar el Roy en la seva darrera gran batalla.
La sèrie que parlàvem de sèries, però avui amb Alejandra Palés, però també amb el David Brock, l'Anna Alfonso i l'Albert Sort, parlarem de la segona temporada de Soy Georgina.
Hay más de 40 millones de personas que me siguen, pero nadie sabe realmente lo que
siento. Des de l'èxit de la primera, des de divendres ja està disponible a Netflix aquesta segona temporada, on continuem veient Georgina Rodríguez, parella del futbolista Cristiano Ronaldo, com es relaciona amb el seu entorn, els seus fills, l'estil de vida. De fet, es nota que cada vegada és més popular, veus com les marques se la rifen i mentre viatja amunt i avall es troben personalitats com Rosalía, Raúl Alejandro, Lewandowski o Nati Peluso. Tot i això, aquesta segona temporada està marcada per la pèrdua del seu fill durant el part. En parlarem a quarts de 12 d'aquesta sèrie aquí al Món a RAC1. I a aquesta hora a RAC1 us podem anunciar l'últim dels guardonats dels Premis DRAC. En concret és el Premi Tots Som U, i que ha estat votat per votació popular, és a dir, els oients de l'emissora. I el guanyador és el director de cinema i productor Juan Antonio Bayona. Ell és el director de pel·lícules com Jurassic World, Lo Impossible, Un monstruo viene a verme o L'orfanato, a més de dirigir els dos primers capítols de la sèrie El senyor dels anells, Amazon Prime. Enhorabona al Bayona per un premi al J. Bayona més que merescut. La gala d'entrega, on hi serà el propi Bayona, dels Premis DRAC, serà el dilluns 17 d'abril a l'Auditori de Barcelona. La resta dels esports, a banda de l'èxit de la Kings League, el porter del Real Madrid, Thibaut Courtois, s'ha fet mal a l'abductor a Bèlgica, però tot i això sembla que arribarà al partit de tornada de la Copa contra el Barça dimecres al Camp Nou a les 9 de la nit. En canvi, el Barça tindrà les baixes segures de Pedri, Andrés Christensen, Dembélé probablement i Frenkie de Jong. i també Ronald Araujo, que és dos últims lesionats amb les seves seleccions, igual que Christensen. Per la seva banda, el jugador del Girona, Víctor Tsigankov, va jugar sense problemes en la derrota 2-0 d'Ucraïna contra Anglaterra, i Martin Braithwaite, l'espanyol, va sortir a la segona part del Dinamarca 2, que està en 3, i també va acabar el partit sense dificultats. Anglaterra, el Tottenham, ha destituït l'entrenador Antonio Conte després de l'eliminació dels londinencs a la Champions. I en motor, Paco Bagnaia ha començat la defensa del Mundial de MotoGP amb una victòria al Gran Premi de Portugal per davant de l'empordanès Maverick Viñales. En canvi, Marc Márquez es va trencar un dit de la mà dreta i es dubta per el Gran Premi de l'Argentina de diumenge que ve. Al cerverí se li van bloquejar els frens a la tercera volta i es van dur per davant el portuguès Miguel Oliveira. En Marc va veure de seguida que s'havia equivocat i va demanar perdó a través de RAC1.
Dolgut perquè bueno, per un error meu he provocat la caiguda d'un altre pilot. Evidentment, cap error és intencionat. I m'ha sapigut molt, molt greu. Li he demanat disculpes ja. He estat penalitzat per aquest error, cosa que entenc perfectament. Però bueno, la competició també a vegades té aquestes coses.
En ciclisme, Primoz Roglic s'ha proclamat campió de l'edició 102 de la Volta. Han imposat-se el belga Remco Evenepoel. En tenis, Carlos Alcaraz avança cap als vuitens de final del Masters 1000 de Miami. Ha eliminat el serbi Lajovic en dos sets. I tot això el dia en què el Real Club de Polo de Barcelona va guanyar la Copa de la Reina d'Hoquei Herba després de guanyar 0-2 al Club de Campo de Madrid. En canvi, l'Atlètic de Terrassa va perdre el desempat contra l'equip madrileny en la final masculina. I també el dia en què la Universitat de Cambridge es va endur l'emblemàtica regata pel Tàmesi contra Oxford, una de les proves més popularitat al Regne Unit. I anem al trànsit.
La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya us ofereix aquest espai.
Anem a comptar cotxes. El trànsit des del RAC i com cada matí amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Matí d'incidències a la xarxa viària i sobretot afectada l'AP7 als dos Vallesos. Queden més de 10 quilòmetres de congestió des de la Roca del Vallès en sentit sud per dos accidents. En els dos casos ara ja amb els vehicles apartats al voral. Per altres incidències ja resoltes, encara s'acumulen algunes retencions per les zones de Sant Cugat, Cerdanyola i Barberà del Vallès a l'AP7 i l'AP30 també en sentit sud, i on encara es tallen carrils, però és a l'A2 a Castellbisbal en sentit oest per una altra avaria. Retencions habituals a la resta de vies. Per les incidències comentades s'acumula més cua de l'habitual en punts com la C-17 entre Mollet i Lliçà de Vall en sentit sud, i a les rondes també hi ha els trams habituals afectats, sobretot en sentit Llobregat, a la B10 ara amb 8 quilòmetres des de Roquetes fins a Pedralbes, i a la Ronda Litoral, que va molt congestionada encara en sentit nord, al tram de la Zona Franca i Montjuïc. És tot des del RAC. Molt bon dia.
El nou Volvo XC60 arriba per marcar el futur. Ara amb una quota de només 499 euros més IVA. Estrena cotxe ara. Estrena el Volvo XC60 amb unes condicions de renting excepcionals. Només fins al 30 d'abril. 499 euros més IVA. Volvo Car Renting. Xarxa Volvo de Catalunya.
I a les 9 en punt del matí abans d'escoltar Pedro Sánchez en aquesta compareixença institucional des de la Moncloa, acabem els apunts aquí al Món RQ parlant dels barrufets.
Molt lluny d'aquí, a l'altra banda del món, és on viuen contents els barrufets.
Perquè aquest cap de setmana, en un poble de la Bretanya francesa, s'han trobat 2.600 persones disfressades de barrufets. L'objectiu era el batre el rècord Guinness de la reunió de barrufets més nombrosa, i han fracassat. S'han quedat a prop de 100 de la fita superada. L'actual rècord el té una ciutat alemanya, Lauringer, prop de la frontera amb Suïssa, amb 2.763 barrufets. Els participants asseguren que, malgrat no haver pogut batre el rècord, s'ho van passar la mar de bé, i això que a les imatges es veu que va ser un dissabte passat per aigua. Només esperem que la pintura blava fos permanent.
El món a RAC1, amb Jordi Basté. Sabem que sentir algú a prop és molt important. Per això, a CaixaBank volem estar al teu costat protegint el més important i mantenint el preu de les assegurances i l'alarma de Securitas Direct sense pujades durant 3 anys.
Informa-te'n a la teva oficina o a caixabank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Per les assegurances MyBox.